Tio, és que he perdut el control horari després del canvi d'hora.
Que si quiero, que si tengo. Sí, és que al final és això. No he fet la connexió amb...
Ah, sí! Voleu que fem la connexió? Home. Bueno, ara ho preparem. A veure si la Cristina, a veure si podem fer connexió allà amb el Berguedà. Perquè deuen estar allà fent ja la processó.
Sí, sí, sí.
Ara mirarem, abans d'anar al butlletí informatiu. Sí. Tenim uns quants missatges de gent. El Jordi, que diu a la Gramma, la Guàrdia, escoltant-ho dos, i pell de gallina amb guant.
Jordi.
El Sebastià diu, quins records de joves amb l'Oceat Panda Vermell i l'R12.
Amb
los radiocasset a tope. Olé. Pel poble, Bellvís.
Clar que sí.
O aquest oient que és el Quim, que diu, he hagut d'anar a buscar el vinil de la meva maleta. Olé. Que no obria des de l'any 2000.
Olé. Molt bé.
Que és, efectivament, el Lemon. Sí. Ara mateix ens està ensenyant.
Deixeu-me dir que hi ha un remix, per cert, Brian Eno, responsable de tot això, als 90... Els discjòqueis més importants del món feien els remixos d'U2. I jo he escoltat a clubs importantíssims de tot el món aquests remixos punxats a clubs de house. Mm. O sigui, era espectacular. El responsable de tot això es diu Brian Eno. I és increïble la sonoritat que no només té aquest disco, sinó tot el que ha tocat Brian Eno.
No té res a veure amb les salses frites, no?
No. Aquell comentari, ara quan acabem el programa, ja ens ho curaré.
Per favor, lamentable.
Home, ha sigut un...
S'ha escapat una mica de...
Sí, un acudit.
Escolteu, i vull dir a les companyes de Berga...
He de dir una cosa, no, sí. Però de Berga no. Bueno, és el Berguedà, però no és a Berga.
Sí.
Que després de... Ens hem quedat al 97.
Sí.
Després venen altres coses. Ja.
Sí, ve tot això de... Elevation, Handy More,
Elevation, i el 14, i totes aquestes coses.
Tot això.
Però fins ara. Crec que van treure disc, han tret disc aquest any, no?
Sí.
Ara mateix, fa molt poc, fa dues o tres setmanes.
Però saps el que passa amb tot respectes, és que ja tenim una edat, hòstia, si
estic, ja està, no?
Si estic acostumat a veure Bitter Cash, no em posis cacaolat.
Ja
sabeu per on vaig. Mm-hmm. Pomer Bitter Cash! Hombre!
Arribem a la 1:02, doncs haurem d'anar acomiadant.
Bueno,
acomiadant.
No connectarem amb...
Ah, sí, home, espera. Ara mirarem a veure si podem connectar. Estem intentant fer-ho, perquè és que les connexions amb el més enllà gairebé,
sí, clar.
Perquè ara estem en una experiència religiosa al Berguedà. Vull estar entrant en trànsit
per...
Estan entrant en trànsit per poder fer la connexió amb aquesta processó que insistim.
Sí.
Ho explicàvem abans a les 12 del matí. És una missa oficiada pel bisbe de Solsona, que és Monsenyor Francesc Conesa.
Home!
El teu company, el teu amic.
Bueno, company no és.
Bueno,
company de... És jeràrquicament superior.
Francisco! Sí,
Francisco! Ni Francisco ni Francisco.
Ja estem aquí amb la
Monsenyor
jerarquia...
Monsenyor Francesc Conesa.
La jerarquia, intriga, dolor germans. De barriga.
Va, germans. Teòricament...
Sí.
Ha començat a les 12.
Sí.
Que allò estava patat, que semblava una rave de quantitat de gent, que havien arribat cotxes en una zona que no hi ha, ja ens ho ha explicat també la nostra companya, no?
Sense cunyar ketamina, Sense ketamina,
no,
això, Una rave legal, amigues.
Ratafia, com una mica de ratafia.
No, i ens deia això que hi havia molta gent, i que s'havia gent quedat fora, no? Doncs, efectivament, a les 12 començava. Al voltant de 3:15 havia d'acabar, i llavors el Cielo con ella. O sigui, havíem de sortir cap a fora, anar fent la processó, etc. Crec que podem connectar cap al Berguedà. Hola! Que s'ha acabat, això, Iana?
Hola, doncs just s'acaba d'acabar, ara mateix.
Bueno, però ara mateix, o sigui...
La processó ha durat...
Ja s'ha acabat la processó, també. Ostres!
S'ha acabat tot. Tot, ara mateix. La processó ha durat uns 5 minuts. Ha sigut molt curta perquè ha sigut just al voltant de l'església i de la casa que hi ha al costat de la finca privada.
Molt. Anna, una pregunta. Soc el mossèn Nin.
Mossèn Òscar Nin.
Les parroquianes van...
Prou! No vull saber
res de les parroquianes. Hi ha molt fervor.
Sí, hi ha molt fervor. I edat. I edat també, Anna.
Sí, no?
La mitjana és d'alta.
La mitjana és de
83. El seu públic, mossèn.
Sí, el meu públic.
El negoci,
senyores de mitjana edat, gent despistada...
Per tant, ja s'ha acabat tot i tothom cap a casa, Anna?
Sí. Sí, exacte, la gent ja comença a agafar els cotxes i mentre es feia la processó s'han cantat els gojos de la Mare de Déu i ara al final s'ha fet la pregària que us comentava del papa Sant Pau VI.
Doncs mira, ara, aquí no hem fet els gotxos de la Mare de Déu, però hem posat discotec.
Ara, que també, ara, que també intentant ajudar, sí, a veure si sí, plou. Sí, sí. Per tant, des d'aquí anirem comprovant i anirem, vaja, seguint les pròximes hores i dies, sí, a veure si té un efecte, sí, en la intervenció divina, aquesta missa oficiada per mossèn Francesc Conesa, el bisbe, sí, de Solsona, des del Berguedà, i aquesta, sí, processó que ha vingut després.
Anna, sisplau, de part de tot l'equip del Via Lliure, encén un ciri perquè plogui.
Això, gràcies.
Ho faré.
Anna, que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres, igualment.
Bé, anem acomiadant, no? Anem acomiadant.
Ara. Si no plou així, jo ja no sé.
Jo ja no sé.
Ojo, ja sabeu que sempre plou, eh?
Sí. Però... No vull saber res més. Aquesta segona part ja no vull saber. Tremendíssim el sermó d'avui de mossèn i gratíssima la sorpresa de la defensa de Ferrissada, dudós del nostre... Sense la Molins això no va, eh?
Sí.
Hi ha un senyor aquí cantant la
lluia.
És que m'ha deixat sol.
De defensa Ferrissada, dudós del Pájaro Espino del Baix Llobregat. Acomiadarem així a mossèn Nin amb tres palers de Guinness cap al tram baix.
Endavant.
Reproducció vida natural de Jerry Adams.
Correcte.
I aquest fort aplaudiment. Recordeu que d'embalat només n'hi ha un, que el tenim aquí, al Via Lliure.
Correcte.
Tot l'altre, imitacions i xiringuitos.
Correcte.
Fins diumenge que ve, mossèn.
Fins diumenge que ve.
Lluant-s'hi el senyor.
Bon diumenge.
Bon diumenge.
Que plogui.
Jo ja no sé, si no plou, 1:06. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
L'Agència Catalana de l'Aigua preveu abaixar la pressió de l'aigua com a mesura per rebaixar el consum a les llars.
En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el director de l'ACA, Samuel Reyes, assegura que és una mesura més eficient que els talls d'aigua a les poblacions. Diu que si no plou amb ganes aquesta primavera, a finals d'estiu podríem entrar en una situació d'emergència, que és el nivell màxim en la lluita contra la sequera. Seria aleshores quan podrien entrar en vigor aquestes noves mesures.
Els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes i al final consumeixen el mateix, però concentrat en unes hores molt concretes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores no perden aigua. Per això vol dir municipis que tenen realment moltes pèrdues. En canvi, els municipis que tenen una xarxa molt eficient, això no els seria útil. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat.
De fet, alerta que per revertir la situació seria necessari que en un mes plogués el que plou un any a la ciutat de Barcelona. I precisament la sequera i també el vent està complicant les tasques d'extinció del foc del País Valencià. Tot i això, a partir d'aquesta tarda, alguns dels veïns desallotjats podran tornar ja a casa. Són els de la part de l'Aragó, el flanc que crema. Aquesta zona ja està estabilitzat des del matí i ara els treballs se centren en l'altre extrem, que amenaça una zona natural protegida. Fins ara el foc ha afectat almenys 4.000 hectàrees. Des de Barraques, el centre de comandament avançat, enviada especial de RAC1, Sílvia Berbís.
Tot i que encara hi ha revifades i fumeroles, uns 250 veïns de la zona de l'Aragó afectada per l'incendi entre Castelló i Terol podran començar a tornar a les seues cases a partir d'este vespre. Una vintena són del terme de Sant Agustí, el més afectat, amb moltes masades disseminades, sobretot al barri de les Garcies, on s'han cremat almenys dos cases, i també del poble d'Olva. Així ho ha explicat la consellera de Presidència del Govern d'Aragó, Maite Pérez, que també ha fet una crida a la necessitat de netejar els boscos.
El monte hay que limpiarlo. En este verano hemos tenido una gran masa forestal quemada en España, por lo tanto hay una realidad, no podemos alcanzar desde las administraciones públicas esa limpieza, y yo creo que impera ya un nuevo modelo de colaboración público-privada que realmente colabore y nos ayude a mantener el monte limpio, que al final es a protegerlo.
Mentrestant, continuen les tasques a la zona de l'interior de Castelló i en breus minuts ens actualitzaran la situació després dels treballs del matí.
I la Guàrdia Civil ha desmantellat un taller clandestí de fabricació d'explosius a Montmajor, al Berguedà. La policia ha detingut un home de 41 anys acusat de fabricar aquests explosius de manera il·legal barrejant substàncies químiques. En total s'han confiscat 468 quilos de productes amb els quals es podien elaborar diferents explosius, com les que utilitzen habitualment els terroristes islamistes. El taller, a més, estava equipat amb maquinària i material del laboratori que membres del TEDx es van encarregar d'analitzar i de destruir. La Guàrdia Civil destaca que l'operació Termes, que és com s'ha batejat, es tracta es tracta un dels majors decomisos de precursors d'explosius que s'ha fet mai a Espanya. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora és en marxa l'etapa final de la Volta Ciclista a Catalunya, que té sortida i arribada a la ciutat de Barcelona. L'eslové Primoz Roglic hi defensa el seu lideratge a la classificació general i ara mateix roda dins el gran grup, juntament amb el seu perseguidor Remco Evenepoel. A falta de 29 quilòmetres per acabar i amb la tercera de les 6 voltes que els ciclistes han de donar a Montjuïc, hi ha una escapada liderada pel sabadellenc David de la Cruz. El desenllaç de la volta es pot seguir en directe a RAC+1. En motor, Dani Olgado ha guanyat el Gran Premi de Portugal de Moto3, la primera cursa del Mundial de Motociclisme. Circuit de Portimao, Quim Salvador.
Primera victòria mundialista de l'alacantí Daniel Olgado, que és el primer líder del Mundial de Moto3 després d'imposar-se a Portimao per davant de l'andalús David Muñoz i del brasiler Diogo Moreira. El català Xavi Artigas ha estat vuitè. A un quart de dues arrencarà la cursa de Moto2 amb el txec Philippe Salac a la pole position. Jeremy Alcoba, sisè a la segona fila, és el català més ben situat a la graella.
I a les 3 arrencarà la de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la primera posició. En futbol a la Lliga F, al minut 50, Levante Las Planas 0, Madrid Club de Futbol Femenino 1, i a la Lliga Femenina de Bàsquet, al descans, Saragossa 46, Barça Sant Feliuenc 18. En hoquei herba, el Reial Club de Polo de Barcelona s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina després de guanyar el Club de Campo per 0-1.
I pel que fa al temps, aquesta tarda el vent bufarà amb força a moltes comarques, especialment a les de Lleida i sud de Barcelona i al Camp de Tarragona. L'ambient continuarà molt suau o fins i tot càlid a la Costa Daurada i més fresc, en canvi, al Pirineu, on s'escaparan alguns ruixats poc importants.
On la 1 i 11 minuts. Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expressa de Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933 481 482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i Longhi.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
D'aquí a un minut i mig arribarem a un quart de dues del migdia. Com ja sabeu, els oients del Via Lliure, des de que hem començat a les 7 del matí, us hem anat explicant que cada any col·loquem un piano en algun lloc secret, rellevant. Ho hem explicat abans, a les 11 del matí, que en aquesta ocasió hem tingut la sort, el goig, de poder col·locar el piano de Maria Canals al vell mig del Pantà de Sau, al costat de l'església de Sant Romà, i que és un símbol, malauradament, ara mateix, de la sequera severa que viu a Catalunya. I l'altre piano, com és habitual, el tenim aquí sota la ràdio, el vingut l'Avinguda Diagonal, tothom que s'hagi pogut passejar per la ciutat de Barcelona, més o menys en aquesta zona, al costat de Francesc Macià, ho pot comprovar i fins i tot pot asseure's a tocar alguna mica o escoltar com ho fan la resta dels vianants que hi passin. Si voleu, estarà aquí fins a les 6 de la tarda, per tant, a aquesta hora del matí, deixeu-me connectar a baix, perquè ara ja és hora que potser la gent comença a anar cap a dinar, però per saber què és el que ha anat passant al llarg del matí. Què tal, Laia Flores? Bon dia.
Molt bon dia, Xavi. Doncs mira, aquí al llarg del matí, com bé dius, ha sigut un no parar de pianistes de tota mena, d'alguns doncs una mica més amateurs, d'altres més professionals, que s'apropaven al piano amb molta il·lusió i tocaven, a vegades amb partitura fins i tot, que alguns el portaven de casa.
Què dius ara?
Sí,
o sigui, anaven ja preparats, eh?
Preparadíssims. I si no de memòria, mira, és el cas de la Isabel, que amb gairebé 80 anys, ella tocava el piano quan era molt jove i l'ha recuperat fa poquet, ha restaurat un que tenia molt, molt antic a casa, s'ha posat a tocar i em diu: aquesta cançó, no porto partitura, però la toco de memòria de quan era adolescent. Imagina't el que arriba a fer, doncs, aquesta memòria...
Sí, sí.
Sonora, per dir-ho així. Hem tingut altres històries, com és el cas de la Paula. Ella només té 10 anys, fa un any que toca al conservatori i sempre toca amb un tauró de peluix. Així que, evidentment, se l'ha portat aquí
per
fer un concert xulíssim. Sí, sí.
Però on l'ha posat, el tauró?
A sobre del piano.
A sobre del piano, eh?
Sí.
Allà on hauria d'anar-hi la partitura, per entendre'ns, eh?
Allà tal qual, perquè l'inspiri. De fet, podeu trobar un vídeo escoltant-la a les nostres xarxes de Via Lliure.
Molt bé, fantàstic. Aquesta hora hi ha gent o ja s'han anat tothom ja cap a dinar?
Doncs déu-n'hi-do l'ambient que hi ha, la veritat. Molts, evidentment, s'aturen per escoltar i és que fa molt de goig.
Mm-hmm.
Tinc una persona per aquí que et vol saludar.
Home.
I ell, en part, és responsable que tinguem aquí un piano de cua fantàstic. Ell és en Jordi Vivancos, director del concurs internacional Maria Canals.
Hola, bon dia, bona hora, Xavi.
Què tal, com estàs, Jordi? Bueno, en part, totalment, és el responsable d'haver-nos posat aquí al piano i, de fet, d'haver-lo portat també fins a Sau, que jo cada any penso, un dia ens complicarem massa la vida i no sabrem on posar-lo i el acabarem posant vés a saber on, eh? Però avui és de nota, haver-lo portat fins allà.
Sí, realment, és un espectacle visualment, és aquest contrast que comentàveu, no? L'espectacularitat del lloc i la tristesa de l'actualitat, però realment, ostres, serà difícil, de superar.
Molt, molt, molt. Bueno, i esperem que no sigui ni tan sols possible, no? Perquè a veure si comença a ploure i el pantà torna a ser inundat, no? Ha sigut gaire complicat o no, des d'un punt de vista tècnic, portar-lo fins allà?
La veritat és que sí, clar, parlem d'un lloc que està cobert normalment per l'aigua, i llavors, doncs, l'accés, arribar amb la furgoneta per aquell terreny que s'ha anat assecant, és cert, però amb rocs, doncs no ha estat fàcil acostar-se fins allà, però bueno, al final, quan ens ajuntem Maria Canals i Via Lliure, tot és possible.
Molt bé. A veure, t'he de preguntar per el concurs, perquè l'any passat parlàvem de la maleïda guerra d'Ucraïna, no? Abans havíem parlat de la pandèmia també en el seu dia, no? Però amb la guerra d'Ucraïna que encara continua, aquest any quin és l'eix vertebrador del concurs o la novetat més destacable del Maria Canals, que per cert estem arribant al tram final ja?
Sí, home, aquest any jo posem molt èmfasi sobretot en la integració, eh? Ens agrada sobretot la part de l'OF, que aquests col·lectius que ho tenen més difícil d'accedir al piano de forma especial tinguin més possibilitats. Estem parlant de gent amb trastorns mentals, gent amb diversitat funcional, reclusos que estan a la presó, i després a nivell de concurs sempre posem èmfasi en aquesta diversitat de repertori, no? Ara parlaves de fa un any de la guerra,
sí.
I justament ara vinc del Palau, on estem fent la semifinal avui,
sí,
matí i tarda, i aquest matí precisament ha tocat un noi ucraïnès, i un noi rus. I quan el mateix dia que s'estan matant a Bakhmut ucraïnesos i russos, aquí al Palau de la Música, Maria Canals, dos nois de Rússia, d'Ucraïna, estan competint harmònicament, musicalment, i realment et dona aquest missatge de que a través de la música tot és possible.
Mm-hmm. Avui és semifinals, per tant, Perdona, Jordi.
Sí, avui, a matí i aquesta tarda, qui vulgui es pot, a partir de les 5, també acostar al Palau de la Música. Tenim 7 semifinalistes de 5 països i d'aquests 7, 3 podran participar a la gran final, que serà aquest dimecres amb orquestra a la Sala Gran a les 8, i convidar tothom que vulgui gaudir d'aquest espectacle. Podran sentir 3 grans concerts per piano i orquestra. Estem parlant de concerts com el número 1 de Tchaikovsky, el mític, o el tercer o el segon de Rachmaninoff, realment un espectacle, i aquests nois i noies cada vegada, és que jo és que ho dic cada any i al final sembla que ja sigui la historieta de sempre, però és que toquen molt i molt bé.
De quines edats són? Perquè a vegades no ho expliquem això, però són molt joves, eh?
Són joves, són entre 17 i 28 anys. I enguany hem tingut més de 230 candidats de 40 països i el nivell va pujant i pujant.
De quines nacionalitats? Perquè això n'hem parlat alguna vegada, que venen de llocs molt llunyans a vegades, no? Aquest any, qui són aquests semifinalistes?
Tenim 7 semifinalistes i en tenim de Corea del Sud, tenim d'Estats Units, de Rússia, d'Ucraïna i de Suïssa.
Déu-n'hi-do.
A tot arreu.
Què és això que està sonant, que estem sentint de fons ara mateix, Vivancos?
Doncs la veritat és que és un luxe poder sentir aquesta música de fons a les mans de qui ho està tocant.
Qui és? Qui
és? No és qualsevol.
Qui és?
És el gran Marco Mezquida. Escolta, quin honor.
Home. Me'l pots contextualitzar, Marco Mezquida? Perquè ahir, per exemple, ara li preguntarem, perquè ha vingut fins aquí, podrem xerrar uns instants amb ell i li demanarem que toqui alguna cosa, evidentment, per l'audiència del Via Lliure. Però ahir va haver-hi també concert, precisament, al Palau de la Música, presentant un espectacle nou. Què et sembla? Per la gent que no el conegui, qui és Marco Mezquida?
Ostres, Marco Mezquida és un músic amb majúscules, perquè és un home que ho fa tot, que improvisa, que composa, que toca el piano, però ara aquí tenim el piano davant, no?, de tan a prop, però al final el piano no deixa de ser un intermediari per fer una cosa que és més important, que és fer música.
Sí.
I el Marco fa música, es veu que té coses per dir, la manera de dir-les, diferents, no? Quan parlem dels llenguatges artístics, el gran poder és que són capaços d'interpretar la realitat de manera diferent, d'oferir punts de vista diferents. I això, el Marco, és a través del piano, una mena d'alquimista dels sons que els combina, explora, i fa aquesta mena de pocions sonores que no deixen indiferent a ningú, no? I al final es tracta d'això. És una persona de referència i que ha estat reconeguda i acceptada, jo diria, per tots els músics d'àmbits molt diversos, i això crec que és el millor lògic que es pot fer i és un dels grans de la música, ja no només del nostre país, sinó que jo diria de tot arreu.
Jordi, Laia, això ho està improvisant? O d'on ho treu això ara, que està tocant el Mezquida? Ho sabem, això?
A veure, potser que ens ho expliqui ell mateix.
Home, però si teniu la possibilitat d'acostar-li el micròfon, ara tampoc no el volia interrompre, perquè està sent una música fantàstica, però vaja, potser sí que m'agradaria saludar-lo un moment. No sé si
molt bones. Sent...
Què tal, Marco? Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies, Jordi, per aquesta presentació tan bonica.
Perdona, és que no sabia si el que estaves tocant, que estaves improvisant o era una peça teva.
No, improvisació total, aquí al carrer, amb la gent que mira i tot això.
Això és fantàstic. Sí. Bueno, sempre ho hem dit amb el Vivancos, em sembla que ja no em sent el Vivancos, o potser sí. No sé si m'està sentint.
Aquí.
Val. Que és molt màgic això de posar un piano al mig d'un lloc descontextualitzat, no? Perquè automàticament passen coses. O sigui, pot ser al mig del carrer, com on tenim ara la Diagonal, però pot ser en un hospital, en una parada de metro, en un centre comercial. Automàticament, aquesta zona d'interacció, música i joc, fins i tot, comencen a succeir coses. Gent que no s'aturaria s'atura, interactuen, a vegades els que en saben toquen, algú que no en sap gaire però s'atreveix, comencen a passar coses quan hi ha un instrument de música en un lloc que no és l'habitual.
Sí, realment és així, i aquí avui ho hem pogut veure. Només deixa'm explicar-te una anècdota. Aquest piano que està aquí avui a RAC1,
sí,
fa dos dies, parlaves, sí, de contextos, va estar a Can Brians tot el dia a disposició dels interns.
Clar.
I es va muntar un show. Ahir al vespre, abans del partit Barça-Penya, aquest mateix piano va sortir al mig del camp i dos voluntaris del Maria Canals van interpretar l'himne del Barça. Vull dir que al final, al voltant d'un piano, tot és possible.
Tot va passant. Jordi, moltíssimes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a tota aquesta iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Em quedo amb el Marco Mezquida. Deixa'm punxar una miqueta de música, tot i que gairebé li diria que seguís improvisant, però deixa'm punxar una mica de música. Perquè el que estem sentint ara és del reconegut músic, pianista, compositor de Menorca, Marco Mezquida, que fusiona, com deia abans el Vivancos, no és una fusió de música clàssica, música moderna, amb jazz. Aquests dies està presentant l'estrena mundial d'una composició que es diu Talaiot, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Ahir van ser al Palau de la Música, avui tocaran al Teatre La Faràndula de Sabadell. Com va anar ahir? Perquè a més ho he vist a la televisió, he vist algunes referències del que va succeir ahir, Marco, però m'imagino que encara estàs amb la certa excitació del que va passar ahir al Palau de la Música.
Sí, sí, sens dubte va ser una de les nits més memorables de la vida, un dia històric, perquè presentar el meu primer concert per piano i orquestra és un dels majors reptes que he portat a terme, i llavors doncs, era un dia absolutament especial. El Palau vessava gent, una entrega, tres bisos, la gent emocionada. Va ser una nit memorable, la veritat.
Què és Talaiot?
Talaiot són aquestes construccions prehistòriques de Menorca, sí, fetes de pedra, que tenen una energia molt potent. Eren llocs d'observació, eren llocs de meditació, eren llocs de reunió per als poblats talaiotis de la gent que habitava Menorca fa 4.000 anys. Llavors tenen un component molt fort per mi. Jo, que soc de Menorca, pues, d'alguna manera volia retre homenatge a Menorca mitjançant aquesta imatge.
Tenen d'alguna manera aquesta força tel·lúrica, no?, de la terra, de la tradició, del que ve des de dins de les entranyes, d'alguna manera, aquests talaiots, no?
Absolutament, és això, és terra, és cel, és aire, i és pedra, és contundent, i a la vegada pues, té aquest punt de història, no?, que està ja des de fa 4.000 anys.
Mm. Era prop de casa, és a dir, forma part del teu paisatge d'infantesa, els talaiots, o no?
Sí, sí, sens dubte. A Menorca hi ha, no t'exagero, potser hi ha 80 poblats talaiòtics i alguns d'ells estan molt ben conservats i realment pues, sempre he gaudit molt d'anar a visitar-los, de fer passeig, d'anar a llegir, de vegades a les nits, a vegades dins de lluna plena, altres dies doncs, durant el dia, anar a passejar, vull dir que sí, forma part de la meva vida.
Com es parla d'una pedra prehistòrica a través de la música?
Doncs, bueno, aquí ja està l'art i les sensacions de cada un per poder crear, no?, inspirar-se i crear. Jo volia crear una cosa contundent, una música molt contundent i molt canyera orquestralment, però que també tingués un punt d'abstracció, que tingués un punt de meditació i espiritual, i per mi aquest tàndem forma, és el que d'alguna manera defineix aquesta obra.
Marco, continues vivint a Menorca, tu?
No, estic aquí al barri de Gràcia des de fa anys vivint.
Perquè pensava, dic, deu ser difícil en una illa com Menorca, no?, mantenir una carrera que a més és internacional, que et mous per tot el món.
Sí, sí, aquest dimarts toc a Múnich, per exemple, i clar, he d'estar sempre connectat a un bon aeroport.
Mm. El Marco Mezquida, que és molt jove, nascut l'any 87, es va llicenciar a l'ESMUC l'any 2009, ha actuat en 40 països de continents diferents, ha enregistrat 20 discos, ha gravat els millors festivals i sales d'Europa, Àsia, els Estats Units, ha rebut fins a una vintena de premis, en fi, com a compositor, com a intèrpret. Ara, que em deies això de la improvisació, per un pianista és important, ha estat sempre important la improvisació, o és una qüestió que teniu uns quants només?
Bueno, hauria de ser una disciplina absolutament natural, perquè tocar el piano t'hauria de fer més coneixedor de l'harmonia, no? Un instrument tan harmònic que també serveix tant per acompanyar, doncs conèixer molt bé l'harmonia i ens hauria de fer jugar molt més en la música. Què passa? Que moltes vegades la música clàssica, per desgràcia, doncs s'ha anat arrinconant aquesta disciplina en prou de la interpretació, i els intèrprets interpreten, però a vegades els hi costa jugar o tenir un esperit més creatiu. D'alguna manera jo he estat intèrpret, però sempre he estat més creatiu i he buscat camins per jugar amb la música. Llavors el jugar l'he trobat en la improvisació des de sempre, des de molt petit.
Però això és talent o és gimnàstica?
Això es treballa, i òbviament pues, un ha de tenir il·lusió i li ha de motivar d'alguna manera, no? Jo quan ja vaig veure els meus professors de jovenet que acompanyaven cançons, que tenien gràcia per tocar coses que no estaven escrites en partitura, jo vaig dir, aquesta naturalitat en la música m'agrada molt.
Marco, és que ara mentre estem parlant d'improvisació, que és una cosa que a mi m'al·lucina, o sigui, la capacitat d'algú de posar-se en blanc, que mai és en blanc, suposo, davant d'un instrument i començar a moure els dits per allà i que vagi sortint una melodia, et puc demanar que comencis a fer alguna cosa mentre estem parlant, no, perquè et deixo concentrar, però què és el que penses tu quan t'asseus i dius, va, vaig a tocar i vaig a improvisar? On et poses? En quin lloc vas?
Realment intento obrir les orelles al màxim i connectar una melodia o una idea amb una altra, saps? No és que tingui una idea preconcebuda, sobretot quan he d'improvisar lliurement, i a vegades doncs, un parteix d'una cançó o parteix d'una harmonia o d'una simple melodia. Llavors depèn de quin grau d'improvisació contingui aquella peça, però a mi m'agrada realment el vertigen de la improvisació lliure, és a dir, del no res poder crear tota una hora de música, per exemple.
Si ara haguessis de començar, què faries? Ara poses les mans, m'imagino que perquè ara no et veig, però poses les mans al piano i penses, a veure per on començo. Què passaria?
Pues mira, començaré no posant les mans al teclat,
sí,
sinó que començaré posant les mans, una a l'arpa del, sí, piano, que és tota la part interior de les cordes.
Què dius ara? Ficant la mà dintre del piano, sí, sí, a les entranyes. Ja.
És que a mi m'agrada ficar mà. Ficar la pota també, de tant en quant. I aquí pues, us regalo una petita improvisació i us connecto amb una cançoneta. Us sembla bé?
Sí, i tant, a veure, a veure.
Vinga, va.
Aquest...
Una improvisació.
Però això era 100% improvisació o l'has connectat amb alguna de les teves peces?
No, no, era 100% improvisació.
Mare de Déu, senyor.
Ja està.
Mare de Déu, senyor.
Volies sentir una mica d'improvisació? Sí, sí. Doncs aquí tens.
Ha estat impressionant. Mira, és que estava dubtant perquè al no veure't, dic... La mà que l'has ficat a dintre les entranyes del piano, obrint la tapa, sí. Què estava fent aquesta mà? Feia com pizzicato o li donava cops com martellejant les cordes?
Estic motejant les cordes.
Ah, motejant-les?
Sí. Si les pincés, sonaria més així, saps? Això es pinça les cordes, això seria rasgar-les. I motejar-les ja és més...
Ah, que bo.
I són sons que me defineixen molt també amb el piano, perquè m'agrada molt realment explorar altres sonoritats que surten de lo més convencional.
Bueno, en algun moment m'has portat a un so més... Igual m'equivoco jo, però a mi m'has traslladat al Carib, m'has traslladat en música del món, m'has portat, sí, en diversos llocs, no?, al llarg d'aquesta estona, no?
A fer una mica de Latin, no?
No, no, i tant, i tant, i tant. Escolta, Marco, a la teva edat m'has d'explicar per què acabes tocant el piano, és a dir, dona't bé si hi ha músics a la teva família ja, i quin és el primer piano que toques quan veus que això t'agrada?
Doncs jo crec que ho vam veure de petit, ja sobre els 3 o 4 anys ja me van veure jugar amb un Casio, aquells Casio petitonets. Amb 5 anys, 6 anys ja treia cançons de la ràdio duïdes, sense partitura, treia melodies de Pink Floyd o dels Beatles o coses, bona. I vam veure que tenia facilitat i ja a partir dels 7 anys me van apuntar a l'Escola Municipal de Mo i me van posar a classes de piano. Doncs d'alguna manera ja vam veure que tenia música a les venes i ritme i facilitat per treure melodies d'oïda. I allò va anar increixent-ho fins que als 18 anys pues, vaig venir a estudiar aquí a Barcelona i bueno, pues, ara som músic professional i vist de fer concerts per tot el món.
Sobre això que deies, les primeres músiques que tu creus que a tu et van impactar són aquestes que em deies, Pink Floyd, els Beatles, etc. o no?
Sí, sens dubte. Els sí. músics de les cançons boniques d'aquests grups melòdics del món del pop, del rock, realment són melodies fabuloses que me van impactar i d'alguna manera pues, m'agradava molt posar-me a tocar pues, Yesterday i cançons així que són molt precioses, molt musicals i te fan realment entendre com està feta la música. Després vaig començar a tocar més música clàssica i vaig entendre que tot està fet de lo mateix. És com si tinguessis a una despensa pues, tots els aliments i comencessis a crear receptes diferents, i bueno, pues Chopin va fer lo seu, Mozart va fer les seves receptes, Beethoven, Shostakovich, cadascú va crear el seu imaginari amb la música, però al final tots juguem amb aquestes 12 notes, llavors doncs és tot un univers infinit.
Estava pensant quan em deies això, que no sé si hi ha un cert trasbals quan tu passes de ser un nen que juga al piano, a passes a aprendre en una acadèmia, no? Perquè a vegades dona la impressió que en determinats espais, i més particularment quan parlem del piano, hi ha zones d'aprenentatge en què la instrucció és bàsicament tocar música clàssica, no? I que sigui gairebé exclusiu. Com ho veus tu, això?
Sí, és el que te comentava. D'alguna manera, la música ha de ser una celebració, ha de partir del joc, de jugar, de to play music, saps? I llavors... jouer la música, jouer és jugar-la. Si un no la juga i es converteix en una obligació, en una disciplina que està exempta d'aquesta alegria o diversió i es converteix en algo difícil i que costa, llavors doncs d'alguna manera fa que la persona que toqui no desenvolupi la mateixa passió, no? D'alguna manera jo sempre reivindico que les persones puguin llegir, però que a la vegada també puguin no llegir, que treguin la partitura i que comencin a jugar amb qualsevol melodia, sigui popular, una Nadala, el cumpleaños feliz, el que sigui, m'entens? Però agafar una melodia i entendre com està feta, quina harmonia té, això ja te fa músic, m'entens?
Mm-hmm. Anirem acabant, i només et demano, perquè ahir, com dèiem, al Palau de la Música vas tocar el Talaiot, però també van haver-hi peces de Bernstein, no? West Side Story, de Duke Ellington també, no sé si tens vinculació especial amb aquests compositors o és el cinema el que t'hi ha portat en algun cas.
No, sens dubte Leonard Bernstein és un dels grans músics que m'han influït en la meva carrera, és un dels millors i més grans genis del segle XX, i Duke Ellington, una altra de les meves referències, perquè va revolucionar el món del jazz, dels estàndards i de la creació de Big Band, un enorme pianista, una persona que també capacitada d'unir aquests mons del món de la clàssica amb el món del modern, amb la melodia, amb el bel canto. Realment jo d'alguna manera amb el meu talaiot he volgut també crear un piano concerto que begui de moltes influències i que totes d'alguna manera siguin orgàniques, m'entens? Pot haver hi ha moments beethovenianos, pot haver moments més rockeros, pot haver moltes influències i tot pot casar.
Ahir va passar pel Palau de la Música, aquesta tarda, aquest vespre, hi ha concert a Sabadell, de presentació també amb la Simfònica del Vallès. He vist l'agenda de concerts, que efectivament després passaràs per Munic i tornaràs cap a casa, passant per Pamplona, però després Girona, Sentmenat, un altre cop al Palau de la Música, a Vilaseca, a Donosti. Veig que hi ha alguna actuació amb un altre gran improvisador, com és Juan de la Rubia, que aquí el coneixem bé, perquè un d'aquests dies de piano, l'organista, no?, de la Sagrada Família, que va venir fins aquí a la ràdio, va començar a tocar el piano, ens va deixar també absolutament al·lucinats, un tipus amb un talent meravellós, que vaja, si es fusionen els dos vostres talents, igual tenim un problema, es fa un forat negre allà, algun tipus de descontrol passarà.
Ens entenem molt bé, i sens dubte el Juan de la Rubia és un dels més grans i meravellosos músics que he conegut en la meva vida, una capacitat musical infinita. Jo em sento una mica petit al seu costat, però realment ens entenem molt bé, ens admirem molt i crec que ens potenciem una a l'altra quan estem junts.
Ell és el Marco Mezquida, és un plaer haver-lo tingut aquí al piano del Via Lliure, és compositor, és músic, és pianista. Moltíssimes gràcies, Marco, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquest matí al programa.
Un plaer, estimats, que ho passeu molt bé, bon cap de setmana.
Una abraçada ben forta, que vagi molt bé. I sort per Sabadell, la bona terra de Sabadell. Laia, us deixem ja, que d'aquí a 20 minutets acabarem el programa. Si encara vol gent, després de l'exhibició del Marco Mezquida, seure's a tocar el piano, doncs ja saben que tenen l'oportunitat fins a les 6 de la tarda, de fet. D'acord?
Així és, els tindrem aquí, estarem esperant que vinguin a tocar.
Una abraçada, Laia, que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, una abraçada.
D'aquí a... No, mira, ja passen ara 8 minuts de 2:15 del migdia. Farem res, una petita pausa i de seguida tancarem el programa. Si hem parlat ara d'un crac, d'un geni de la música, de seguida parlarem amb un altre crac, també que estarà d'actualitat els pròxims dies, perquè és una crac dibuixant. És una de les... Ara mateix és l'autora de còmics europea més venuda de l'any passat. La setmana que ve estarà al Saló del Còmic ensenyant també el seu art i abans passarà els pròxims minuts pel Via Lliure. Fem res, un minutet i mig i de seguida tanquem el programa amb ella, amb Míriam Bonastre.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo. Like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions. RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usart.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usart, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera?
Tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
D'aquí a 5 minuts arribarem a 3:15 del migdia. Vinga, i abans que arribem al final del programa, ens avancem una setmaneta perquè, quan falta això, menys d'una setmana perquè arrenqui el Saló del Còmic, el Còmic Barcelona, volíem conèixer l'autora de còmics europea més venuda de l'any 2022. Algú dirà, ah, deu ser francesa, deu ser belga, deu ser nord-americana, deu ser japonesa. Doncs no, potser no ho sabeu, però la tenim aquí, és de casa nostra, es diu Míriam Bonastre, té 29 anys i és l'autora del còmic Hooky, que és una història de gènere fantàstic publicada en dues parts que ha estat un èxit amb milers i milers d'exemplars venuts arreu del món. Tot i que ara pugueu trobar els dos volums de Hooky a les llibreries, on realment neix i on realment comença a fer-se gran tot plegat, és a internet. Concretament a Webtoon, que és una plataforma digital molt reconeguda en el sector del còmic, on absolutament qui vol pot publicar les seves vinyetes, i ara de seguida la Míriam ens explicarà una mica com ha estat la trajectòria. Com estàs, Míriam?
Molt bé, molt moltes bon gràcies. Dia.
Gràcies per acompanyar-nos a tu. Explica'ns això, o sigui, tu fas el salt fins a la part comercial, diguem-ne, del món del còmic, a la publicació, però a través d'un esglau previ, que és una plataforma que es diu Webtoon,
sí.
A internet.
Sí.
Com és això?
També és una plataforma, bueno, és una plataforma d'origen coreà, sí. De Corea del Sud, que és una mica una resposta al manga japonès. I ells volien fer un còmic com, adaptat a les noves tecnologies, uh-huh. Que es pogués llegir en els telèfons mòbils. Llavors és una app de còmics gratuïta,
sí.
On tu pots anar i des del teu mòbil llegir, pues, centenars d'històries que es van actualitzant cada setmana, surten episodis nous. Llavors,
que són gratuïtes o que són de pagament?
És tot gratuït.
És tot gratuït?
Sí, sí. Bueno, ja, després hi ha alguns d'aquests micropagos de si pagues X, pots llegir una setmana abans.
El món premium.
Sí, el món premium, però, sí, sí. Però és gratuït, pots llegir-ho tot gratuït. Llavors, jo el 2015 estava estudiant a l'escola Hosso,
sí.
De Barcelona, de còmic, sí. I l'empresa aquesta estava com expandint-se al món, no? Venia de Corea i volia com trobar nous talents. I va organitzar un concurs a nivell internacional,
sí.
En el qual el primer premi eren $30,000. I vaig dir, buah, m'apresento,
home,
no?
I tant, endavant.
Sí, i a més jo m'encantava dibuixar còmic, bueno, estudiava còmic i tal. I em vaig presentar, per presentar-te havies de pujar el còmic a la plataforma. Uh-huh. I, bueno, jo il·lusionadíssima, tal, i no vaig guanyar. No vaig guanyar res.
Home, jo estava veient el final de la història i anava cap aquí, com guanyar el premi, que triomfa.
No, no, tant de bo. Però no vaig guanyar, però com que per pujar, per presentar-te havies de pujar el còmic a la plataforma, jo hi havia lectors que estaven enganxats i vaig seguir pujant-lo. Perquè això és interessant el que has dit.
Ah, o sigui, que tu comences a participar per guanyar un premi,
sí.
Però no guanyes el premi, però comences a tenir lectors.
Clar, perquè aquesta app la cosa que té és que té la part on qualsevol pot pujar els còmics i la part de Webtoon Originals, que són els que estan de pago, diguem, els que l'empresa paga uns diners perquè tu publiquis. Llavors, jo estava penjant a la part aquesta, que tothom pot penjar, i al cap de 2 mesos Webtoon va dir, ens agrada la teva història, et contractem. I ja vaig passar a ser com Originals, tal...
Perquè vam veure que tenia un èxit, que sí, la gent s'ho estava...
Sí, els hi va agradar i tal, i ja el 2015 vaig començar a publicar Hookie. Sí.
Però, o sigui, però ja era Hookie el punt de partida que vas fer?
Sí, era Hookie.
Era
sí.
Hookie.
Sí, 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 era aquesta història.
Què és Hookie?
Bueno, és una història que vaig començar a dibuixar així com... De manera... volia presentar-me al concurs, vale? Llavors, en aquell moment que estava estudiant, tenia dos personatges que eren dos bruixets, un nen i una nena, germans bessons, la Dani i el Dorian.
Harry Potter?
Sí, molt, sí, sí. Cosa, hi ha moltes influències de Harry Potter, que són molt clares, a més, però n'hi ha més. Bueno, la cosa és que jo estava amb aquests personatges just i vaig dir, ai, vull presentar-me al concurs. Vaig pensar com... Bueno, va ser una història com que va sortir molt, molt ràpida, molt, molt orgànica,
sí.
I va ser com molt... com tu dius, Harry Potter, molt Ghibli, molt La màgica d'Oremí, molt totes les influències que a mi m'agradaven de petita, als 12, 13, 14 anys, les vaig ficar allà, diguem, i vaig fer una història que jo hagués disfrutat llegir amb aquestes edats, no?
Clar.
I bueno...
Perdona, Hookie què vol dir?
Hookie, vale, a veure, jo soc molt dolenta posant títols, vale?
Sí.
Llavors vaig estar donant-li moltes voltes, i la cosa és que la història comença amb els dos germans que perden l'autobús a l'escola.
D'acord.
Llavors, com que fan campana, no? Llavors, en anglès hi ha una expressió que es diu play hookie, que és fer campana.
Play hookie.
Play hookie és fer campana de classe.
Val. O sigui que és una mena de campana, és fer campana.
Clar, perquè la història comença així, comença que els dos nens perden l'escola...
Però no és voluntari, llavors no és tan campana.
No, però a més me semblava que hookie sonava com cookie, spooky, creepy, com que és de bruixets, però
sonava
jo què sé.
Sona bé.
Ai, per on anava? M'he perdut
una
mica.
No, això que m'estàs explicant, que aquests dos personatges que tu els tenies de forma larvada, al presentar-se per al davant teu la possibilitat d'un concurs, els vas acabar de donar forma.
Clar, que, no? Com que moltes vegades molts autors tenim com històries que portem anys preparant-les, la nostra vida, volem explicar, bla, 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 i jo tinc d'aquestes, però Hookie no és el cas. Va sortir com de forma molt orgànica, molt natural. Jo dibuixava el que m'agradava. Llavors, sí que quan vaig començar el concurs tenia pensat com al principi, el nucli, al final, algunes relacions de personatges i escenes molt concretes que tenia clares, però hi ha molt en el món del webcòmic, sobretot a Webtoon, que publiques setmanalment un episodi, hi ha molt d'improvisació i de tal. Llavors, com que ha sortit una mica... Bueno, ha sortit bé al final.
Llavors, el contracte Webtoon...
Sí.
Per fer aquest mateix còmic, o sigui, per seguir insistint en el Hookie.
Sí.
Entenc que són, que és, quan dius una... es publica setmanalment, que és una pàgina.
Clar, clar, el tema és que, això no ho he dit, el ser còmics per telèfon mòbil, en comptes d'estar dividit per pàgines, com el còmic tradicional, és una tira de vinyetes molt llarga vertical.
Amb
una vinyeta sota de l'altra perquè tu puguis anar fent scroll
amb
sense fer...
Amb quantes vinyetes pot haver-hi en una...
Pues, a veure, 50 mínim.
50 de cop cada vegada, cada setmana?
Cada setmana.
Hosti.
Clar, depèn de... El meu contracte era en 50 mínim, però hi havia setmanes que feia fins a 70. Llavors, era molta feina.
Ostres, però...
Sí, molta...
Cada setmana?
Sí.
50-70 vinyetes?
Sí, és molta... A color, sí, és molta feina. Sí. Però jo crec que tenia
I ben
molta...
pagada en aquell moment o no gaire?
Eh?
A Webtoon ben pagada o no gaire?
En aquell moment pagaven...
No, la quantitat.
No, però ja em va donar per viure-hi.
Ah, sí?
Sí. Ja en aquell... Ara paguen millor, però ja quan vaig començar ja em donava per viure d'això. O sigui, ja vaig deixar la Hoso, em vaig dedicar únicament a fer Hookie.
Tu no has acabat els estudis, llavors?
No, quart no vaig acabar-lo.
Perquè em va sortir feina i ja...
Clar,
amb Hookie ja tires.
Sí, eren 4 anys i el tercer va sortir Hookie i vaig dir, bueno, és que no puc, no em dona
temps.
No,
pots combinar les dues coses. No?
I quart no vaig fer.
No, i després, com saltes d'una plataforma d'internet com aquesta, que és Webtoon, a que et comenci a publicar? Per exemple, va ser HarperCollins.
Sí.
Crec que l'any 2019, és a dir, 4 anys després. Abans.
No, el 2020, el 2019 va ser quan jo vaig anar per primer cop als Estats Units a conèixer els meus editors, també els lectors, perquè, clar, jo treballo des de casa.
Ah, o sigui, llegien bàsicament als Estats Units.
Sí, sí, o sigui, la major part dels lectors meus, el 50%, jo crec, són d'Estats Units. Després tinc gent d'altres parts del món, de Latinoamèrica hi ha molta gent, perquè també va sortir després el Webtoon en espanyol. I també, bueno, gent també repartida per Europa, no? Però la majoria són d'Estats Units. Llavors, i els jefes són d'Estats Units, també, tot i que l'app és... coreana.
Clar, jo m'he quedat amb la idea de coreana,
sí,
i no pensava que era...
Sí, estic aquí una mica...
No, però està molt bé. No, no, i tant.
Sí, l'app és coreana, però quan van com voler buscar... bueno, voler expandir-se al món, van fer una sede a Los Angeles, i jo treballo per la sede de Los Angeles.
Carai.
Clar, i també tenen una sede a França ara, que és
però,
més nova.
Però això és molt bo, perquè el mercat nord-americà és la punyeta.
Clar, sí.
Molt gran,
sí,
moltes possibilitats.
Tot i que el mercat americà tradicional és de superherois. Jo, el meu públic i el públic de Webtoon, és més públic més de manga, realment.
Ja.
És més públic, que és el que està molt de moda ara, ara
I,
mateix.
I el teu origen també és, o sigui, de les teves influències, és més manga? És,
totalment.
És asiàtic,
sí, sí.
Eh?
Si qualsevol que vegi pels dibuixos dirà, és manga, això.
Val.
Manganyol, que li diuen alguns, també.
Manganyol?
Sí, se li diu una mica.
M'agrada molt el concepte manganyol.
Sí, 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 ara està una mica explotant el manganyol, perquè...
Ah, sí, eh?
Sí, perquè hi ha més lectors...
m'agrada molt el concepte.
Sí, o sigui, jo tinc influències molt... O sigui, jo vaig créixer veient el Club Super 3, i el 3XL, que era anime tot el dia. O sigui, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, jo veient anime, llavors, i llegint
què,
manga.
Què veies?
Pues tot el que feien.
Què t'agradava?
Mira, de més petita, Sailor Moon, Sakura, Doremi, però també Detective Conan, Inuyasha... jo que sé, és que molts.
És gros perquè quan es va reactivar d'alguna manera el Super 3 fa molt poc, amb el DSX3 aquest, no?
Sí.
I jo crec que hi ha tota una generació que va dir ja era hora.
Sí,
perquè
sí.
Hi ha tot, diverses generacions que han viscut amb el Super 3, que han tingut una cultura audiovisual en català, que ve del món asiàtic, però que ve d'altres llocs del món, molt rica, i que després hi ha un tall. Hi ha un tall literal
no
generacional, no?, que es va perdre.
És raro, ja. Sí, jo tinc amics que són més joves que jo, que són d'aquesta generació que no hi havia anime, i van créixer tots amb el Disney Channel, i la seva referent són la Hannah Montana.
Però, això explica moltes coses, és a dir, algunes vegades m'ho he parlat, si sense el Son Goku no hi hagués hagut segurament el Saló del Manga a Barcelona, no? I tota una generació de dibuixants, etc, no? Una indústria que s'està creant, no? Per tant, la transcendència que té un canal d'aquestes característiques és absolut, no?
Sí, sí. Clar, però és que ara és que ara les generacions encara més joves, els adolescents, ara sí que tornen a veure molt d'anime. I jo crec que va ser una mica gràcies, bueno, gràcies, que era una mica lleig dir-ho, però a causa de la pandèmia i del confinament, molta gent es va posar a llegir manga, a veure anime, i han sortit molts otakus de pandèmia.
No t'agradaria que el Huki fos animat?
Ui, tant de bo. Sí, jo sempre ho dic...
Com és el pas d'això? O sigui, s'ha de demanar, és molt difícil...
No és molt difícil, realment, simplement ha d'haver una productora interessada i una distribuïdora... Segurament ara mateix seria d'aquestes de streaming interessada, perquè és el que més es mou ara mateix. M'encantaria, tant de bo. I m'encantaria que portessin a Club Super 3 amb un opening en català.
Oh, seria fantàstic, eh? Ja apretaries tu perquè fos la versió en català. Gairebé que hauria de ser la versió original.
Jo els openings en català de la meva infància encara me'n recordo de lletres de tots. O sigui, llavors és com...
De totes les cançons d'arrencada.
Sí, de totes,
Ens hem quedat amb que estaves als Estats Units i que vas a conèixer els teus lectors i tal.
Sí, vaig anar a una...
No sé si allà t'adones... Ja és prou conscient, potser, però que la gent et reconeix molt.
Clar, o sigui, el tema és que jo ja m'adono que tinc lectors perquè en el Webtoon la gràcia també és que cada setmana hi ha centenars de comentaris. Llavors, jo veig que hi ha gent. Però, clar, veure la gent cara a cara de carn i hueso davant meu va ser molt emocionant, perquè, a més, vaig anar a firmar per primer cop i es va formar una cua molt llarga i hi havia gent que venia disfressada dels personatges, de la història...
Oi.
Sí, va ser molt
guai. Que s'ho havien fet ells, cosplay.
Sí, va ser molt xulo.
Quin perfil eren?
Pues mira, tinc molta lectora femenina. No exclusivament, però molta noia. I normalment la mitja d'edat eren 14, 15, 16 anys. Però també haig de dir que ara mateix, quan vaig a firmes, com que he tret el Huki paper, o lectors molt més joves...
Més joves encara, eh?
Clar, perquè els més nens no tenen mòbils
per llegir
Huki al Webtoon.
Clar.
Llavors, al sortir en paper, com que és un còmic molt per totes les edats, tinc lectors de 9 anyets que venen a les firmes, són moníssims, i lectors que han crescut també, perquè clar, el Huki ve del 2015. Llavors tinc lectors de 30 anys també.
Clar, o sigui, que s'han quedat ja des de que...
I que em segueixen a les noves... Ara estic fent una història nova a Webtoon, que és una mica més d'adolescents, i llavors ja hi ha gent que em segueix i... O sigui, el baremo és de 9 a 30, més o menys.
Dèiem que el 2022 va ser l'autora de còmics europea més venuda.
I em sembla molt fort.
Però això és fent el Huki als Estats Units, és a dir, publicant-lo amb HarperCollins.
Clar, sí, s'ha publicat fins ara a Estats Units, després va ser a Espanya en espanyol i a molts països d'Amèrica Llatina.
Ara has de forçar que sigui en català.
Ja ha sortit en català.
Ah, ja ha sortit? Ah, val,
sí, com que... el dia 10 va sortir en català.
Ah, que, ara?
Ara, el
acaba
dia
10 d'aquest mes. Acaba de sortir el 10
de març. Sí, sí, home. I el 15 d'abril faig la presentació a la llibreria La Petita.
Home, perfecte.
Sí, i també estaré firmant a Banyoles, estaré aquell dia, el 15 d'abril. Sí, per una editorial que es diu Entre Dos.
Quan estem dient que és la més venuda, de quines mides estem parlant?
Doncs pues mira... jo no ho sabia, perquè han posat molts... Els titulars ho deien i jo no m'enterava. Jo dic, ah, sí, ah, bueno...
Home, t'has d'enterar, eh?
Ja, jo què sé.
D'alguna forma, per la facturació va bé enterar-se.
Ja, jo soc una mica empanada, també. Llavors, li he preguntat a la meva editora i m'ha dit que s'han venut 450.000 exemplars. Hosti. Sí, sí. Clar, clar. És que s'ha venut a Estats Units, a Espanya, a Amèrica Llatina i a Itàlia. I ara sortirà a França.
450.000 en quant de temps? No, el 22?
El 2022, entenc jo, clar, perquè el primer volum va sortir a finals de 2021.
Per favor.
Clar, i ara sortirà a França, que també és un mercat molt gran, que encara no sortirà a França, i a veure què tal, que tinc ganes.
El mercat francès i franco-belga, diguem-ne, sí, és porós amb, el, amb els còmics, diguem-ne, de caire asiàtic? Perquè ells tenen una, no, una estètica molt pròpia, el món
sí,
franco-belga.
Sí, però jo crec que el mercat franco-belga ho accepta tot, o sigui, són, els agrada molt el còmic, llavors hi ha públic de tot tipus. Hi ha molta influència també del manga allà.
La setmana que ve seràs al Saló del Còmic.
Sí, el diumenge.
Signant. Crec que també passaràs per el Super 3.
Sí, el dijous.
És una mica tancar el cercle ja, no?
Sí.
D'alguna manera, potser ets dibuixant per culpa del Super 3.
Sí, sí, bueno, sí, sí, i tant. Jo crec que sí. Sí, sí. Totalment. Jo vaig començar dibuixant la Sailor Moon, copiant la Sailor Moon que veia a la tele.
Són els teus primers dibuixos conscients de dir, bueno, amb una mica de gràcia són veient el que veies a la tele.
Sí, jo crec que sí.
I quan te n'adones que d'això hi pots guanyar la vida? Perquè, clar, és una decisió arriscada, també, sí, fins i tot familiar, no? De dir,
sí,
vull dir, vull anar a Josso, vull anar...
Sí, a casa al principi no estaven gaire convençuts. De fet, ni jo estava molt convençuda. Jo quan estava estudiant l'ESO, volia fer el batxillerat humanístic.
Sí.
Volia estudiar periodisme. Uh-huh. Perquè jo, a part de dibuixant...
No t'ho recomano.
Vale, no ho vaig fer. Però, la cosa és perquè jo,
no
a part de dibuixant, sóc escritor, jo escric els meus còmics. Llavors m'agradava escriure i pensava, on puc escriure? Així que tingui sortides, pensava jo. A periodisme l'escriu, no?
Sí, sí,
era
sí, sí.
La meva... Però la meva professora de llatí i la meva mare em van insistir que no, que anés a batxillerat artístic. I a batxillerat artístic vaig pensar, estudiaré animació, però llavors em vaig entrar que existia la Josso, que era una escola de còmic. I vaig dir, bueno, no sé,
cap
em vaig
allà
arriscar, sí, sí.
I així ha arribat el sí punt de ser qui és ara mateix, insistim, l'autora, en aquest cas, l'autora de còmics europea més venuda l'any 2022. Ella és catalana, té 29 anys, el seu còmic acaba de sortir en català,
sí,
es diu Hookie, després d'haver triomfat als Estats Units com la Coca-Cola, mai millor dit, i haver-se publicat també en castellà pel públic, suposo que el llatinoamericà deu tenir una càrrega important també, o no?
Sí, sí, té molt de públic llatinoamericà també, sí, sí, sí.
No, l'última cosa que volia preguntar, que t'ho he mig deixat intuir abans, tu ja sabies que tenies públic, no? Però quan aterres als Estats Units i els hi poses cara i veus les cues,
sí,
te n'adones de l'abast de la magnitud de la tragèdia, diguem-ne?
Bueno, em va fer molta il·lusió, clar, va ser un impacte, sobretot, veure lo apassionada que era la gent amb els cosplays...
Bon, clar, és que si sobres es disfressen de tu.
Hi havia gent que em portava fanart, se'm portava dibuixos que havien fet ells
dels teus propis personatges.
I veure la gent... no adonar-me'n, però va ser com tocar de peus a la realitat, no? En plan, hi ha gent a l'altre costat, hi ha gent real.
Més enllà d'un número, són gent real que se l'estan
sí
llegint i que els està agradant.
Sí.
I, que són
i encara cada cop que vaig a firmes aquí també és superxulo, me n'adono de la gent, no sé.
Míriam Bonastre, que sigui un tot un èxit, també la publicació en català, que acabi sent un anime, si pot ser,
ojalà,
que s'acabi passant per Televisió
sí, sí
de Catalunya.
M'encantaria.
Amb una intro, com es diu, amb un opening en català.
Sí.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A tu,
ella és
gràcies
la Míriam Bonastre, si voleu anar al Saló del Còmic, la setmana que ve ella estarà signant. Fem res, una petita pausa i ens acomiadem.
RAC 1. Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya
O apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
RAC, RAC, U.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC U, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC U.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC
U. Tots som...
de Colònies!
Va, un minut i arribarem a les dues, en menys un minut ara ja, i arribarem a les dues en punt del migdia. Temps per tota la informació d'aquest diumenge 26 de març. Nosaltres ho deixarem aquí i ens retrobarem dissabte que ve, com sempre puntuals, que gaudiu d'aquest diumenge que s'allarga per darrere. Per fi hem fet nosaltres esforç perquè a canvi pugueu tenir una tarda llarga de llum de sol. Que vagi molt bé, bon diumenge a tothom, adeu-siau.
Aquest és un comentari que no m'ha agradat gens. És classista, no és inclusiu, i a sobre, si fot amb la comunitat LGTBI...
No, jo no he dit res de LGTBI.
Aquesta boca que tens.